Meteoambient, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Meteoambient, amb José Luis Gallego.
Què tal? Bona tarda. Això és Meteoambient i això, com sempre, és Territori José Luis Gallego.
Què tal?
Què tal? Com va?
Molt bé, amb un tema fascinant. Per mi, eh? Home, evidentment que hi ha temes més agradables, però ja saps que nosaltres tenim molta tirada a parlar de residus, a parlar de gestió de... I aquest és un tema, aigües residuals, gestió de sanejament, que jo crec que tots hem de posar en valor perquè no som conscients de l'esforç que requereix aquest servei i de la qualitat de vida que ens ofereix el fet de disposar d'aquests serveis, no?
El teu record i el meu, tu i jo tenim una edat semblant, voltem als 50 aproximadament, any amunt, any avall.
Gràcies. Sí, any avall.
Bé, jo ja he passat una també. Mica dels 50, seran 51 al desembre.
Molt bé.
Però vaja,
jo 53.
Bé, doncs imagina't. Això, dos anyets ens
sí,
portem.
Sí. Jo sóc però... de la meva banda sonora incorpora la cançó de la Trinca. Sí, efectivament, i ho veia.
No,
ho veia.
Jo també,
a mi
clar,
em feia por travessar. La meva tieta vivia a Santa Coloma de Gramenet i quan el meu pare passava pel pont del Besòs a mi em feia molta por per la quantitat de coses que veien allà, no? Des d'escuma que arribava gairebé fins a dalt del pont, fins a un cotxe dins, un dia un cotxe dins del riu. Quan ho veus ara, o sigui, els que no ho hem viscut,
clar,
no ho entenen. No li pots entendre que jo, que ara és un parc fluvial, un dels àmbits més agradables que té l'àrea metropolitana de Barcelona per gaudir del lleure, abans era una autèntica claveguera, pitjor que una claveguera.
Sí, senyor. Jo, el meu record, el Llobregat era la banda dels meus avis materns, Sant Just, quan agafàvem el 1430 i creuàvem el Llobregat cap a l'Hortal, allà amb algun restaurant, a fer una mica de costelles a la brasa.
Havíeu de pujar les finestres per la flaire.
Clar, veies. O si tiraves cap a Girona i creuaves el Congost, doncs imagina't. Per parlar del que ja no és el Besòs, precisament, que és tot el contrari, tenim una persona que el coneix molt bé. Potser no per passejar-hi gaire, però sí pel que fa a la seva gestió. És el director tècnic de sanejament d'aigües de Barcelona i que està capficat amb aquest projecte, capficat en el bon sentit de la paraula, en el projecte Besòs. És el Juan Carlos Ruiz. Què tal, Juan Carlos?
Molt bé, bona tarda i moltes gràcies per convidar-me al vostre programa.
Perfecte. El Besòs és una cosa, és un riu absolutament diferent al que era.
Totalment d'acord. Vosaltres ja heu parlat una mica de la història del riu Besòs, mal, i el que no se'n recordi, bé, el riu Besòs amb el creixement demogràfic e industrial dels anys 60 i 70, doncs va començar a patir doncs, a força abocaments tant d'aigües residuals urbanes com industrials, i a més bueno, amb abocaments també de residus sòlids
i perillosos, m'imagino, en alguns casos
a les dues màries, que fos que pràcticament doncs, el riu Besòs fos declarat com un dels rius més contaminats de tota Europa, no? Bé, jo crec que les imatges aquestes on el riu Besòs passava cada dia de diferents colors en funció dels abocaments industrials, de les muntanyes d'escumes que tu parlaves, José Luis, abans, que es formaven de tant en tant amb els salts d'aigua provocats per els contaminants que portava el riu Besòs, doncs bé, jo crec que ara el que conegui i passegi per el parc fluvial del riu Besòs, doncs tot això ha canviat doncs, la veritat, força i per a bé, no?
Quina és la feina que s'ha hagut de fer? O sigui, en llenguatge que tothom entengui, quines són les tècniques que s'han aplicat per retornar la vida al Besòs, no?
Val, això és una feina que va començar a final dels anys 80, no? Quan persones amb forta visió del que volien en un futur sobre el riu Besòs i la coordinació de les diferents administracions es va començar a engegar el pla de sanejament de la Generalitat de Catalunya i el pla de sanejament de l'àrea metropolitana. Aleshores, amb el desenvolupament d'aquests plans es van començar a construir, per una banda, una sèrie de depuradores a tota la conca del riu Besòs, val? I per una altra banda un fort control dels abocaments industrials al riu. No? Això és una feina, bueno, que s'ha portat, bueno, que ha portat un termini llarg, però bueno, que ara podem veure els resultats de tota aquesta feina d'aquestes persones amb aquesta visió i d'aquesta coordinació de les administracions.
És important, però, que aquesta depuració sigui el que se'n diu terciària, és a dir, biològica. M'imagino que és el top de la depuració i, per tant, el màxim de neteja.
Exacte, i una de les principals depuradores que és la depuradora de Montcada i Reixac,
sí.
Val? És una depuradora que té un tractament biològic principalment, i a més té un tractament terciari, que en aquest cas aquest tractament terciari es fa a través de processos naturals, que en aquest cas són els aiguamolls que podem observar quan passegem per el parc fluvial del Besòs. Bé, aquests aiguamolls, doncs, és una plantació de canyissars, val, que fan de manera, perquè tothom ho entengui, que fan aquestes plantes és nutrir-se de la matèria orgànica i dels nutrients que encara porta l'aigua residual tractada, no? Aquesta aigua residual tractada de la depuradora de Montcada seria apta per abocar-se al riu Besòs, però, val, quan volem fer un processos més afinats, doncs aquests processos terciaris, com deies, Mauri, doncs són els més adequats. I en el cas de la depuradora del Besòs es fan a través dels aiguamolls, que aproximadament, depenent de l'època de l'any, poden tractar entre un 30 o un 50% de l'aigua tractada de la depuradora de Montcada.
És important. Dèiem al principi que la depuració de les aigües i que el sanejament és bàsic per bueno, el que avui dia entenem com a qualitat de vida. Evidentment que els països desenvolupats com el nostre, doncs això es dona per fet, és una cosa que ja ve de sortida, com si diguéssim, però si obrim una mica la perspectiva i mirem la resta del món, aquí és quan posem en valor el que tenim, no? Què els hi podem dir a la gent que entén que això del sanejament de les aigües residuals, això ja ho tenim, què els hi podem parlar? És a dir, com està el món en aquest sentit?
Bé, doncs ho parlàvem fa un minut fora de micròfon i és veritat que a nivell mundial, quan parlem de sanejament, estem parlant de coses molt senzilletes. Clar, aquí tenim incorporat al nostre país la depuració i el sanejament en instal·lacions bueno, d'última generació molt modernes. Quan parlem de sanejament a països del que diuen tercer món, val? El sanejament és tan senzillet com separar les aigües fecals, val? De les aigües de boca, val? Que després van.
Ah, d'acord.
Perquè, clar, i això que sembla tan senzillet, doncs en certs països encara no es dona. Val? I això provoca, doncs, que hi ha una alta mortandat infantil, que hi ha enfermedades que consideren erradicades, com pot ser el còlera, doncs, bueno, doncs que provoquen doncs, importants problemes sanitaris. Que és una cosa que tothom hem oblidat, no? Que el primer objectiu del sanejament no és mediambiental, és un problema sanitari. I quan parlem de sanejament i sobretot les Nacions Unides parlen de sanejament a nivell mundial, estem parlant de resoldre problemes sanitaris. Com deia abans José Luis, aquests països que han aconseguit avançar en problemes de sanejament han donat un salt espectacular de gegant, val, en temes de qualitat de vida, d'esperança de vida, d'higiene, etc.
Que fort.
Per tant, nosaltres estem, podríem dir, i atenent la situació dels últims mesos a Catalunya, dient, fent la comparació amb què hem passat una pantalla, hem deixat enrere aquesta situació inicial dels anys 80 en què l'Albert Vilalta, n'hem parlat,
un visionari.
Clar,
Sí, el conseller Vilalta va ser el que va entendre que això no podria avançar així, clar, i el que es va enfrontar a les grans forces vives del
però
país,
fixa't,
començant pel president de llavors.
Clar, i fixa't, alguna empresa va morir per exemple, i clar, es deia, ui, però clar, hi haurà empreses que hauran de tancar, però en canvi s'han construït 510 depuradores amb el que suposa de feina, de coneixements, etc, i d'economia, i de moure la roda econòmica en un altre tema en què al final la societat va cap a un desenvolupament més endreçat, més verd,
aquí,
i acaba ajudant, per exemple, en el sector número 1 de Catalunya, que és el turisme, perquè clar, no ens enganyem, si a un turista li dius, no, vine a Catalunya, que els rius són de colors diferents i fan pudor,
i les platges,
i les
si
platges,
són els rius, són les platges,
tu trepitges com el quitrà dels anys 70 de petits, que tots recordem, etc, etc, clar, al final no tindràs turistes.
És una inversió de futur, no?
Sí, totalment d'acord, o sigui, invertir en sanejament, invertir en medi ambient, és una inversió molt transversal, val? Que al final es beneficia tota la societat. En aquest cas, jo me'n recordo quan estudiava encara a la universitat, sempre havia aquesta controvèrsia entre, ostres, és una empresa havia de depurar, no havia de depurar, que seria costes... I jo tenia un professor, un catedràtic, que aquesta controvèrsia la resolvia molt fàcilment. Escolta, és que no hi ha tal problema. Solament les empreses més avançades, les que utilitzen les últimes tecnologies, mal, i per suposat que tenen aquesta mirada mediambiental, seran les que sobreviviran. La resta, al final, és... per avui.
Selecció natural, és darwinisme pur.
Quantes vegades n'hem parlat d'això aquí?
Sí.
Quantes?
El tall del segle XXI, que és el segle de l'ecologia i del respecte al medi ambient, s'està produint. De vegades va més lent del que pensem, però les empreses que van decidir entendre el medi ambient com un aliat en comptes de com un obstacle, en aquest cas, totes les que estan depurant de manera i tractant les seves aigües residuals de manera adient, estan guanyant el futur, no? Això és indubtable.
Ens queda un minut. Flora i fauna ha canviat moltíssim.
Mare meva.
Bueno, radicalment.
Llúdrigues a la conca del Besòs, peixos que salten, bé, no és Hollywood, segurament, sempre hi ha problemes aquí i a tot arreu i a tots els llocs, no fumem, però, evidentment, qui lo ha visto i qui lo ve.
És increïble el canvi, no?
Sí, radicalment. Un dels èxits probablement de la recuperació del riu Besòs és la recuperació que hi ha hagut en paral·lel de la biodiversitat, no? I en aquest cas les últimes observacions, doncs, ja parlaven de pràcticament set espècies diferents de peixos, quatre d'amfibis, 8 de reptils i sobretot les últimes observacions d'aus, que jo crec que és el gran paradís del riu Besòs, i sobretot els canyissars, ja parlaven de més de 200 espècies d'aus observades, no? I d'aquestes pràcticament 200, pues, pràcticament 140 eren autòctones i feien parada als canyissars.
Sí.
Al voltant de 15
i n'hi han al Besòs, al Capbuset, o sigui, ja no es tracta només del Bernat Pescaire, és una meravella.
Ho deixem aquí. Juan Carlos Ruiz, un plaer, director tècnic de sanejament d'aigües de Barcelona amb el projecte Besòs. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
El concurs.
A la conca del Besòs, la neteja de les seves aigües pot permetre la vida de llúdrigues i peixos? Resposta, sí o no. Premi un lot amb un protector solar Protextrem Esport i Protextrem Sublima de Corporació Ferrer. La setmana passada, quantes edicions es porten celebrades de l'Expo Elèctric sense comptar la d'aquest any? La resposta eren 6. Premi un llapis de memòria de Catalunya Ràdio, guanyadora la Núria Llorenç de Barcelona.